4 minuts serà un quart de dues. Per què no et queixis que no et donem el temps que et mereixes, estimat Pau Riba? Nit i llegenda.
O sigui, avui em doneu fins a les dues.
No, fins a les dues, no, perquè encara hi ha el micronen aquí,
sí,
pobret, i hi ha la mòbil veritat, aquesta veritat, que dels 600. Segurament tu, en el teu moment.
L'art ric.
Ricard.
Ah, molt bé.
Si dius ràpid, saps?
Ricard. En fi.
Sí. Com si dius bronca molt ràpid.
Recordem els nostres dies.
El te povera.
Sisplau.
Sí. Com?
Hi ha arte povera.
Arte povera.
I art ric.
Hi havia un altre, és que estava pensant, hi havia un altre també en la línia del...
Sí,
del... sí, però no aconsegueixo recordar-lo. Okay. Si algú el té present, que ens enviï al facebook.com/tot és molt confús i al catradio.cat/en directe. En fi, Pau Riba, vam tancar una història la setmana passada, que era la història dels mariners i del concert que vas fer tot arribant a Palma a bord de la USS Navy. Eh? De manera que avui estrenem història, eh?
Estrenem història, sí.
Produccions Tot és molt confús presenta...
Què? Les memòries de Pau Riba.
Bé, les que recorda.
Ara, segueix el guió.
Un recull dels grans moments viscuts per l'heroi de tota una generació. Què dic d'una? D'un munt de generacions.
En el capítol anterior...
D'aquesta manera és com un servidor va fer una entrada triomfal al port de Palma, la ciutat que el va veure néixer.
Home!
A la coberta d'un destructor de l'armada americana amb tots els llums encesos i tocant el taxista amb un grup de mariners rockers uniformats de blanc.
I avui, al capítol 11...
Un Dalí i dos culs petits.
En fi, doncs estrenem història. Un Dalí i dos culs petits. Tu mateix.
Bueno.
Riba, estem expectants, eh?
Sí, com ja t'he dit fa un moment, aquesta vegada explicaré dues anècdotes.
Dues amunt.
A veure, perfecte.
La primera anècdota no es refereix a mi, sinó que es refereix al meu avi.
Ah?
Però és que fa falta per arribar a la segona anècdota. En fi...
Doncs anem-hi amb aquella
alegria.
Convicció.
Existeix aquest hàbit, existeix un hàbit, jo diria que a nivell mundial,
sí,
no? Un costum, que és el de fer regals, fer-se regals a les persones quan és el seu aniversari, no? El que no sé si és tan habitual és que pel teu aniversari et regalin una casa sencera.
Oh, caram, tu!
Amb tots els complements
no.
I, a més, plena d'obres d'art que poden valdre una petita fortuna.
Sospitós. Sí.
Però això és el que li passa al meu avi.
Em pensava que tu hi has arreglat a tu el teu avi.
Li passa amb ell el dia 23 de setembre de l'any 1953, que és el dia que feia 60 anys.
Ostres.
El van anar a buscar a casa seva, el van fotre dintre un cotxe, se'l van endur fins a Cadaqués, el van posar davant d'una casa, concretament el número 15 del carrer de l'Amargura. Li van donar les claus... i l'home va obrir la porta i es va trobar la taula parada i la fumera fumejant. La sopera fumejant.
Però un moment, i qui el va portar allà?
Bueno, doncs allà el va portar una colla d'amics, diguem, capitanejats d'alguna manera per la Rosa Leveroni. La Rosa Leveroni. Bueno, al començament de tot... diguem que es van conèixer perquè ella era alumna seva a l'escola de bibliotecàries.
Carai. Alumna del teu avi, hem dit.
Alumna del meu avi. I després es va convertir en una amiga. Aquí s'ha de fer un parèntesi perquè...
Amiga.
S'ha de posar que i res més.
Jo no gosava suggerir-ho, però...
Tot i que la història que jo ara vaig explicar...
Sí.
I altres detalls que ella mateixa explica en les seves pròpies memòries, en la seva autobiografia, fan que moltíssima gent pensi tot el contrari.
Que l'avi arriba,
sí,
que no es pot defensar.
I jo, a més, estic convençut fins i tot que la meva àvia també formava part d'aquest paquet de gent.
Caram,
que pensaven tot el contrari.
Molt hippie, això, eh? Molt hippie.
Bueno,
Sí.
Bueno, la qüestió és que aquesta poetessa, que a més tenia una casa a Portlligat, davant mateix de Carles Dalí, i era molt amic amb el Dalí, és la que, diguem, es va inventar tot això. Va pensar, mira, Carles Riba farà 60 anys i li farem un regal entre tots. I llavors va fer una, com se'n diu això, una col·lecta.
Sí,
recol·lecta, sí.
Per comprar una casa.
Sí, sí, i que alguns hi van posar calés, els altres hi van posar objectes.
La supera.
I com que, a més, hi havia moltíssims artistes de moment,
sí.
Admiradors, eren amics i admiradors, una cosa més àmplia. Doncs, bueno, va resultar que a dintre d'aquella caseta tan bonica i tal, doncs hi havia un Tàpies, un Picasso...
Això val una fortuna, tot això que estàs dient.
Sí, sí. I un Dalí dedicat, a més. Un Dalí...
Per al meu amic Carles Riba.
Sí, deia, no, a Carles Riba esperant que Dionisi li sigui propici.
Ja era una cosa entre ells, eh?
Sí, bueno, es veu en el quadre es veu com
Dionisi.
Es veu l'escena aquesta de Ulisses lligat al pal, i les sirenes cantant,
home, la tentació,
intentant atraure'l.
Sí. Home. Que vindria a ser, això... una de les sirenes devia ser la poetessa.
Clar, la poetessa.
La poetessa que ha muntat el tinglado.
Sí, bueno, tot això és una cosa que jo crec que finalment quedarà... que no se sabrà mai més. Però, diguem que ja fa anys que un potent editor català em va enviar un missatger a proposar-me que escrivís jo un llibre que es digués Carles Riba, l'home.
Sí, una mena
entre
de memòria
comilles,
o biografia.
Entre comilles, Perquè diguem que, clar, tothom parla del meu avi, tothom parla del meu avi, però es parla d'un poeta i d'un personatge, d'una patum intocable...
Sí, és veritat.
...que en realitat no se sap res més de la seva vida, com aquell qui diu, no? Mm. En fi, es feia pets, el meu avi... tenia lligues, escoltava música lleugera...
Era un pre-hippie,
Tot això, sí.
Si va ser abans dels hippies.
Per exemple, doncs el meu avi va tenir una nòvia, abans de casar-se amb la meva àvia, gallega, i li va fer una sèrie de poemes que fan que se'l consideri com un dels pioners de la nova trova galega.
O sigui, en galler.
Aquest és un detallet que no, hi ha poca gent que ho sàpiga o que ho comenti.
Potser sí que tenia raó.
Però el meu avi està considerat un dels pioners de la nova trova galega.
I sí, però sabia escriure en gallec, el que explica.
La nòvia.
A la nòvia.
Va tenir una nòvia gallega.
I va ensenyar el gallec.
I no sé si és aquesta o una altra que després va fer monja i va acabar sent la priora de no sé quin convent.
Bueno,
volia que jo remenés tot això. I que...
Sí, i que fessis el llibre.
Va, que jo li vaig dir, home, això va uns calés.
Home,
i com que clar. No vam voler pagar, vaig dir, mira, tururut. En fi...
Molt bé, tenim situat l'avi Riba, diguéssim.
Aquesta és la primera anècdota,
sí.
No?
Sí. Bueno, hem arribat aquí, la primera anècdota...
Sí, ara... Això diguéssim que servia per entendre la continuació de la història que tenia a veure...
Amb Dalí.
Amb Dalí.
Sí.
El títol del capítol d'avui és Dalí i dos culs petits.
Sí, això que va passar l'any 53, sí. Jo tenia 5 anys.
Caram.
Ell en tenia 60. I llavors el meu avi va morir al 59. És a dir, que va tenir... poc temps per fruir...
Disfrutar d'aquesta casa.
D'aquest regal.
I dels regals, dels quadres i tot això.
I d'aquesta història. I llavors, doncs, mira, l'any 59 la casa, diguem, va passar a... la van heredar els seus fills, el meu pare i els seus dos germans. Mm-hmm. El meu pare va comprar la part corresponent als germans perquè eren molts de família. Hem arribat a ser 13 de família.
Carai,
caram, tu.
Ja, algun dia explicaré també l'anècdota dels viatges de la família dels 13 cap a Cadaqués a començaments d'estiu.
Té una logística, això, té una logística.
I
la casa llavors, passa a ser vostra, diguéssim, sí, el pare?
El meu pare va comprar la part als seus germans i la va haver d'ampliar perquè, clar, no hi cabíem tots, no tenim molts de família, i en l'operació aquesta, diguem, d'ampliar la casa, bueno, va comprar la casa de la velleta al costat, tenim una velleta cega al costat, amb un gos que es deia Pipo.
Caram.
El gos.
El gos deia Pipo, eh?
Deia Pipo, el gos.
Això no ho sabíem.
Sí. No, el de cognom no el sé, eh? Però...
No, no, Serrano segur que no.
I mon pare li va comprar, quan encara era viva, va fer un tracte amb ella, perquè ella no tenia recursos,
sí.
I li va dir, bueno, jo ara et dono uns calés...
I més endavant...
I quan tu et moris, la casa...
I podrem fer
ens
ampliar
ens la casa.
Clar, clar.
Bé, amb totes aquestes operacions, tot això...
Què passa?
Moltes d'aquestes obres d'art van...
Desaparèixer.
Van desaparèixer, diguem. No?
Oh!
Bueno, se'ls va haver de vendre, no, jo què sé, cambalatxos... No? Algunes, jo crec que se les van quedar els germans... Bueno, van fer un repartiment, no? I, fins aquí aquesta, diguem, aquesta primera anècdota, i llavors ara ve l'anècdota de veritat. Que és, la cosa està en què cap a tombar un segle, tombar un mil·lenni, podríem dir.
Sí, cap al 1999-2000.
Sí. Tot de cop ens adonàrem que entre la mare, els germans, les parelles dels germans, els fills dels germans i nostres i les parelles, els nets i les famílies
la
dels
família,
nets, les famílies dels sobrevinguts, els amics dels uns, els amics dels altres, els infiltrats, els lligues, els desconeguts que ens demanava passar una nit, els paletes que hi treballaven a l'hivern, el pescador del costat... En fi, que entre tot plegat era pràcticament impossible saber quantes còpies de la clau de la casa corrien per aquests mons de Déu.
La manera de comprovar és canviar el pany. I llavors el senyor te la reclama.
I el Dalí, que és l'única quadra pel gos que quedava,
sí,
seguia allà, a la vista de tothom, sí, i a l'abast de qui volgués endur-se'l.
I, perdó?
A l'abast de qui volgués endur-se'l, sí, no entens? Qualsevol que passava per allà, hòstia, mira tu, un Dalí, tu. Només he de fer que despenjar-lo, guardar-se'l sota la... Bueno, en fi, i emportar-se'l.
I, Dalí ja dins posat, sí, la temptació...
Sí, i aquí, aquí comença doncs, aquest segon això. Hi havia un concle que fa un conclave familiar, parlàvem de la qüestió i decidirem fer una fotocòpia i deixar allà la fotocòpia i guardar el quadre.
Però una fotocòpia o una còpia feta per un artista, de veritat?
No, no, una fotocòpia.
Però com va ser una fotocòpia d'un quadre, el Dalí? Quina mida tenia?
Home, era un... Així.
Així vol dir uns 60 centímetres d'alt.
Un din a 3, un din a 3.
Sí, un din a 3.
Sí, no, ja es veurà que un din a 3 no era. Ja veurem, ja veurem. Bueno, ho deixem aquí.
Ho deixem aquí?
Perquè fins aquí l'anècdota de l'avi i ara queda la nostra.
Doncs la setmana que ve sabrem... Què va passar amb la fotocòpia?
La qüestió, sí, la qüestió és que es va decidir que jo seria l'encarregat de fer aquest procés.
Aquesta fotocòpia.
Aquesta fotocòpia,
o sigui,
i aquest cambalatge. És a dir, que la família em va encarregar de fer aquest cambalatge.
No trobàvem ningú, potser, amb un perfil diferent?
El Dalí veritable per un Dalí fals.
Molt bé. Com va anar l'operació d'en Pau Riba canviant el Dalí veritable per un Dalí fals? Doncs això sabrem la setmana vinent en un nou capítol de La Vida i Miracles de Pau Riba. Nosaltres ara el que fem és posar una mica de publicitat. Voleu la cançó en un minut o no? Jo crec que sí, que toca ara una cançó en un minut. Com bé saps, cada dia estem posant una cançoneta. Aquests dies estem amb la cosa del disc de la Marató, que es posarà a la venda el dia 12 i que nosaltres ja el tenim per aquí en circulació.
El dia que ve...
Posa la Cavaller, la Cavaller.
La Cavaller, efectivament. Hauríem triat la Cavaller perquè com que li hem donat la medalla d'or del Liceu i està molt contenta. I a més ha fet la cançó principal d'aquest anunci esplèndid, que és aquesta versió de Seràs al meu cor, d'una cançó del Phil Collins. Ella, la Cavaller, mare i filla, cançó en un minut avui, un parell d'anuncis, i ens en posem en marxa amb la unitat mòbil.